Molt bé, si us sembla, comencem després d'aquest petit repàs, descans per menjar una miqueta. Passem a la fase que diu el programa de conceptes avançats. Figura que amb els conceptes generals que hem adreçat al matí, ara tractem temes més avançats en la cadena de valor. Aquesta era una mica la idea del programa, pel que m'han comentat, no? I parlarem doncs, de l'experiència de dos emprenedors que, de la mateixa manera que ens explicava el Pere Joan, doncs, han tirat endavant projectes empresarials i la problemàtica de com tractar amb els inversors, de com adreçar-se als compradors finals, en alguns dels casos dels que tractem molt sovint és el Departament de Salut, i quina és l'experiència, els problemes que s'han trobat, de la mateixa manera que hem parlat al dematí. No? Per explicar-nos tot això, començarem amb en José María Fernández Real. José Manuel Fernández Real, que és cap de la secció de la unitat d'endocrinologia, diabetis i nutrició territorial de Girona, és també investigador de l'Institut d'aquí, de l'IDIPGI, i és professor associat de la universitat. I ell, el 2003, ell és expert en malalties endocrinològiques, especialment amb diabetis de tipus 2, i el 2003 va fundar conjuntament amb d'altres investigadors, amb l'Antonio Zorzano de la Universitat de Barcelona, l'empresa Mellitus, no? Que és un spin-off d'aquí de l'hospital i de la UDG. I bé, doncs com que ja fa uns quants anys, ens agradaria que expliquessis una mica la trajectòria, el perquè de l'empresa i la trajectòria que heu viscut des del 2003, sobretot des del punt de vista d'accés a inversió, perquè teniu inversors que venen de l'entorn més públic, com és Fundació Genoma, i fons privat com el Bridge Bio Research Fund, que va entrar en el seu moment. No?
Moltes gràcies per la teva presentació i també vull agrair al comitè organitzador la invitació per explicar-vos la nostra experiència. També vull agrair al Pere Condom el seu acompanyament al llarg d'aquests anys. Ell va ajudar a néixer aquesta criatura i encara la porta de la mà. Gràcies, Pere. Nosaltres, a començaments dels anys 2000-2001, doncs, com diu molt bé, aquest document estàvem amb una idea i volíem portar, desenvolupar aquesta idea, que és el germen de qualsevol empresa o de qualsevol obra que vol començar. No? Llavors, amb aquesta idea pensàvem que teníem molt pocs medis. Llavors, hi havia una idea i hi havia una necessitat de desenvolupar-la. En aquell moment, a principis dels anys 2000, no teníem grup de recerca com a tal, sí, no teníem ni investigadors. La investigació la feien a Tarragona, perquè no teníem ni laboratori de recerca. La investigació, gràcies de la mà del doctor Joan Vendrell, que després va ser director científic del Joan 23, doncs, com no teníem ni laboratori de recerca, van col·laborar amb ell estretament, van col·laborar compartint idees, compartint projectes i compartint publicacions. Llavors, davant d'aquesta mancança, vam decidir, bueno, si aquesta proteïna, aquesta substància que està disminuïda a pacients amb diabetis, volem donar-la amb la finalitat de tornar aquests nivells a nivells normals i pensem que això li pot millorar la diabetis, clar, dir això és molt fàcil, però primer ho has de demostrar a nivell experimental. Com dic, no teníem ni laboratori de recerca, els primers passos els van donar a Tarragona, i van dir, bueno, inclús per fer qualsevol experiment en animals, inclús ara no tenim ni estabulari per demostrar que donar aquesta proteïna pot ser beneficiosa. Doncs faltaven molts mitjans. Faltava, des d'un laboratori, faltaven animals, faltaven personal, i van pensar en aquell moment impossible fer-lo en les nostres mans, i en aquests mitjans, i en aquest entorn. Llavors, parlant amb Antonio Zorzano, un gran amic nostre de la Universitat de Barcelona, doncs es va donar la idea, escolta, i per què no fundeu una spin-off? Spin-off? Spin, com diu Jesús abans, això és donar moltes voltes, no? I efectivament van comprovar en les nostres cars que això és donar moltes voltes. Perquè bueno, és molt fàcil reunir els investigadors inicials, Antonio Zorzano, Joan Vendrell d'Aragona, a l'Abel López Bermejo, que en aquell moment estava incorporant com a investigador Ramon y Cajal, a Bifido Ricard i jo mateix, pues, fundar l'empresa, posar un capital a la nostra butxaca, i això és el més fàcil. Però a partir d'ahir, bueno, com busquem aquests fondos? De la mare de Pere Condom, l'Odissea també van contribuir a aquesta spin-off inicial i bueno, la idea l'hem de patentar. En aquell moment pues, no estava tan establert el circuit de patentar. Vam tenir alguna experiència infructuosa a Madrid. No diria el nom de l'empresa de Madrid, que no es va del tot aconsellar del tot bé. I finalment vam acabar en una empresa bona de Barcelona que es va fer la patent bona. No? La patent que finalment ha estat aprovada després de tots aquests anys. No? Bueno, tenim la patent en la mà, com seguim endavant? Llavors, hi havia el capital concepte del CIDEM. Vam aprendre molts conceptes nous, no? Entre ells, què és una prova de concepte. La prova de concepte és demostrar que la teva proteïna, en aquest cas, funcionava en el model animal. Fem l'experiment, però com fem l'experiment? Obtenim fons, però no fons públics, perquè en aquell moment fons públics d'investigació eren molt minsos. Doncs obtem aquest capital concepte per desenvolupar aquest experiment i intentar consolidar la patent. Fem-ho. A partir d'aquí es va crear un circuit en el qual ens vam veure immersos en un univers de nous conceptes, com probablement el Pere Joan quan es veu ben bé, és a dir, business plan. Jo me recordo la primera vegada que vaig sentir la paraula business plan, dic, bueno, business plan, però, i rentabilitat, els retorns, sí, és un univers de conceptes per a un científic, sí, nosaltres tenim una formació. Llavors aquí ja vull donar la meva idea de que potser això no acaba de funcionar al nostre entorn perquè demanem masses coses a persones que no estan formades. Per exemple, en un entorn americà, ja ho tenen molt assumit això, llavors l'investigador que fa recerca bàsica o recerca aplicada té al seu costat un manager que es dedica a fer l'empresa i a portar tots els temes comptables, manteniment de patents, i tot això fa la persona que està al costat i que el seu sou depèn de que això vagi bé. I el que fa recerca es dedica a fer recerca. Jo crec que això a Amèrica ho té molt ben assumit i està molt ben explotat. Quan un parla amb un investigador americà o empreses americanes que han tingut èxit, aquest és el model que els ha funcionat. A la resta del món també funciona, el Dinamarca sobretot, si funciona molt bé. No sé exactament com ho tenen conceptualitzat allà, però el que jo crec que demanar-li a un investigador com jo parlar davant de la seu central de la IES en Madrid, amb un anfiteatre enorme, que hi ha 500 persones, jo donar lliçons de pressa, jo encara no m'ho crec. Digo, què estic fent jo aquí, a la seu central de la IES, parlant d'una empresa vital? Molt bé, en aquell moment érem la moda, perquè era el bitxo raro, parlant de la biotecnologia al nostre país, però què estic fent? 300 empreses, que els estic venent la meva idea, la meva empresa, però és que no sé què estic dient. Jo sé de lo meu. Jo venia de que jo intentava en aquell moment vendre una aspirina, una proteïna que podia tenir efectes com l'aspirina perquè m'entenguessin, però a mi em preguntaven de models de negoci i com vendria el negoci i quina és la estratègia empresarial. Jo crec que a vegades es descentren una mica les coses i es treuen de foco. A mi em podien preguntar què volguessin de la proteïna, de la diabetes, de com podia fer els seus efectes, però no d'empresa ni de món empresarial. El cas és que vam tenir èxit amb el capital concepte, per resumir, a partir del capital concepte vam consolidar la patent, vam fer dues patents més. Amb les patents fetes, això va arribar a coneixement de Genoma Espanya, que els vam trucar a la porta de que això podria ser interessant, que es poguessin ajudar a encara desenvolupar més les patents. La primera impressió de Genoma Espanya va ser molt dolenta, fins al punt de que després d'explicar tot el plan, tot el business plan, totes les nostres idees del que hauríem de fer, la primera avaluació va ser molt negativa. Es van dir literalment, això no serveix per res. Us ho van dir literalment, no esteu fent res. Va passar un mes, no van fer res més. I el que deia abans el Joan Pere, vam passar de ser un projecte horrible a un projecte magnífic. Nosaltres no vam moure ni un dit. Es van trucar a Madrid, això sí, la persona que vulgui crear un spin-off o portar a terme i ficar-se en aquest món ha de tenir assumit que no ha de parar de viatjar. Jo me recordo anar a Copenhague, anar i tornar el mateix dia a explicar diverses coses concretes, però anar a Copenhague en un dia és una mica dur. I quan diu a Copenhague, pues, diu a altres països. No? Pues, quan vam anar a Madrid la següent vegada, IG Nova Espanya es va dir que és un projecte magnífic i que volien invertir i que volien el 20% del capital de l'empresa a canvi de la seva inversió. Es va sorprendre molt, però què volien dir? Havien de dir que no? Pues vam dir que sí. I després d'uns quants anys, per resumir encara més, després d'estar 2 anys i consolidant la patent, finalment els de Genoma Espanya, després de que jo expliqués en moltes reunions i molts foros les nostres idees, van trucar a la porta de BBR, British Bio Research, que és una empresa de capital risc danesa. Els van agradar les nostres patents, el nostre pla de negoci, i van obtenir més del 50% de la companyia a canvi d'una inversió. El que segueix a continuació no és molt agradable. Hem consolidat les patents, alguna d'elles està concedida. Hem treballat amb ells, però després de 3 anys de treballar amb ells ens van dir que és molt interessant però que no els interessen les proteïnes. La qual es va sorprendre perquè precisament la nostra investigació anava de proteïnes. Es van adonar que és molt car produir proteïnes per acabar de consolidar totes les troballes que teníem. Fins aquí.
Molt bé. Bueno, deixarem obert ara, doncs, ens has deixat així una mica amb un suspens, però el que posa de manifestament és la problemàtica de trobar els inversors adequats per cada moment de creixement, el difícil que és, i ha estat relativament més fàcil durant una temporada el tema d'accedir a ajuts de capital concepte o de capital llavor de l'entorn més públic, ara comença a ser més complicat. El capital risc no inverteix en etapes molt inicials i hem de realment doncs, buscar solucions més imaginatives. No? Després veurem algun altre projecte, no? Però la idea seria comentar una mica, no sé si algú altre ha tingut aquest tipus d'experiència en temes d'inversió. Tu mateix?
El capital risc, el risc és per l'investigador. S'ha de deixar molt clar que quan parla de capital risc és això. Nosaltres també vam seguir la carrera oficial. Vam començar el capital concepte, vam seguir amb el primer amb un capital llavor, capital concepte, el CIDEM, el Genesis, capital concepte. Després sí que vam fer una ronda. I respecte als inversors, s'ha d'anar molt al tanto amb quins inversors vas a fer el camí. Està clar que inversors n'hi ha de molts tipus. Nosaltres vam tenir la sort de poder escollir entre 3 nòvies que teníem. Teníem la Caixa, teníem... No es diu això, bueno, teníem... La Caixa sí es diu, sempre hi és la Caixa. Però teníem la Caixa, teníem 2 més. I després el que es diu smart money, que són gent que no només posen diners, sinó que posen la seva capacitació empresarial més que provada per acompanyar-te a tu, que tu t'has criat entre tubs d'assaig i no saps fer res més, no? Clar, en aquest sentit sí que la cosa ha funcionat i funciona fins a un cert nivell, però només volia deixar aquest missatge. Al tanto, amb qui t'ajuntes per fer camí, perquè no et diré que t'atraquin a mig camí, et deixin, però sí que no sempre l'acompanyament és així de bo. I les coses, mentre van bé, van molt bé, però quan van malament, van molt malament, normalment. I un últim consell, que me'l van donar uns companys que estan per aquí també a la sala. No acceptis mai gent que inverteix poc a la teva empresa, perquè per lo poc que participen emprenyen molt.
De fet, el que no és habitual és que t'inverteixi un fons de fora, com en el teu cas, sense buscar un acompanyament en fons d'aquí. Sí que bé va entrar Genoma Espanya, però no és de per ser un fons, no? Per tant, doncs, també estava una mica més desprotegits en aquest sentit davant d'un fons estranger, no?
De totes maneres, allò de les tres Fs, Friends, Fools and Families, buscar diners d'amics, de bojos i de familiars, sempre està, sempre el millor és buscar diners que siguin formalment constituïts. Perquè els diners dels friends, dels fools i dels families opinen. I els diners que opinen molesten. Si el teu pare et deixa diners, però vols dir que vas bé per aquí? I vols dir que això ho has de fer d'aquella manera? I més val donar explicacions davant d'un consell d'administració amb diners que realment estan allà, que et deixen fer amb la condició que els hi retornis algun dia, si tot va bé, que no tenir diners que t'estan interpel·lant cada nit quan sopes. És això.
Però això em fa pensar amb el que comentava en Pere Joan, no? Que al final resulta que també pot anar les tornes al revés, com que l'investigador opina respecte al capital, fanosa, que també és al revés, no? Perquè no? Hi ha aquests dos conceptes, no? Perquè se pot girar, és a dir, perquè tu estàs opinant, tu ets el que vens la idea i estàs allà i probablement s'entendria d'entrada que és el que tens més capacitat per opinar sobre allò, però resulta que no, que es giren les tornes i perquè tu deies, Pere Joan, és que el que fas no és tu perquè estàs opinant massa, perquè a sobre ets el que has fet néixer la criatura, no?
Però el problema d'això és que moltes vegades no pots triar l'inversor. Normalment no pots triar. Llavors t'entra qui t'entra. I, bueno, és el que té d'atzar i d'interessant d'això, no? La muntanya russa. I ja t'ho dic, i jo he viscut 5 directors generals. I els consells d'administració, oh, hosti tu, com se les foten. Bueno, per dir-t'ho una vegada, bueno, en fi, és igual.
Va, digue, va.
No, és una experiència que no sé si, segur que no l'ha tingut ningú, perquè no, jo no sé de ningú. Tenir un notari al consell d'administració? Un notari.
Per què?
Perquè no et creies el que... Perquè el secretari no apuntava el que quedava. I que vingui un notari. I va venir un notari acollonit de la que es va arribar a dir allà.
Un moment, demà despacio, que no...
Un festival. No, és una cosa... A veure, no hi ha un inversor ideal. Igual el teu pare et fot un collejón quan d'allò, però altre, per exemple, el Consell d'Administració, jo no ho sabia que tens responsabilitat penal. Ah, no ho sabies. I que va venir un director... Jo com penses que ho vaig saber? Va venir un director general molt professional i va dir, no, jo demà no vaig al Consell d'Administració. Dic, hombre, com és que no? No tinc l'assegurança feta encara. Assegurança? Quina assegurança? Per anar al Consell d'Administració s'ha de tenir assegurança? Claro, no sé què. Collons, si jo fot 3 anys que es digui allò, a mi si d'allò em pelen i se m'enduen tot, m'esquilen, m'enden. Vull dir que, a veure, això dic que s'ha... A veure, és... Jo no, jo, a veure, potser ara aquí sembla que anem en contra d'això, no? Però vull dir que...
No.
És una, per això dic que l'actitud és important, no? És una aventura.
L'actitud positiva, vols dir, en general, per anar superant tot això, no?
Sí, però afortunadament jo crec que cada vegada hi ha més experiència i que és important que es facin aquest tipus de foros. I que, bueno, jo sempre sóc un fan de BioCat, no? Perquè en realitat BioCat...
L'he pagat abans d'entrar, eh?
No es pot fer la pilota, però és veritat que, home, que et trobes amb gent, comparteixes experiències, no? I potser que això que et podries trobar amb casos d'aquests, ostres, doncs ja no et ve tant de nou, no? Hosti, una assegurança per anar al Consell d'Administració, collons. Sí, però llavors t'ho diuen, eh? Diu així. No.
Particularment jo vaig estar 2 anys que si algú m'hagués volgut mal, m'hagués arruïnat la meva carrera professional i personal. Potser he anat a la presó perquè no complia amb l'estatut dels funcionaris i jo no podia tenir més del 2% de la meva empresa per llei. Després va canviar la llei. Fa 2 anys que ha canviat la llei.
Sí.
Però jo estava, tenia més del 50% de la meva pròpia empresa, però no podia tenir-la i si algú m'hagués denunciat, m'haguessin obert un expedient i hagués acabat amb la meva carrera professional a la universitat segurament.
Llavors, hi ha una altra cosa en cas...
I jo ho sabia, aquí no puc dir que no ho sabia.
Ha prescrit. Hi ha una cosa que encara fot més iuiu.
Parlant de risc, és que sí, parlant de risc.
Això és risc de debò. Quan un capital risc posa diners, normalment...
No.
Ha prescrit.
No, normalment, però això és el que és una pràctica habitual, però això és les típiques coses que no saps, no? Et fan una assegurança de vida. De manera que si et mors, ells cobren el que han posat. Clar, i això hi ha algun moment de la relació
sí.
Que et fot una mica de iu-iu, no? Ah, jo anava a córrer i pensava, vigila el semàfor que no et vingui. No? No, no, a veure, això són paranoies, no? Però bueno, no, són detalls. Que és una activitat interessant, però que un moment, no?
Home, ja, això ha passat un parell de vegades.
Són pràctiques habituals, vull dir, però que és normal, no és selectiu, no? Però penses, hòstia...
Ha passat alguna vegada, hi havia un emprenedor modèlic, Artur Riera, em sembla que es deia, que es va matar amb accident, era aquella empresa, crec que ha subsistit l'empresa, o sigui, ell era la figura clau, un doctor que havia fet la seva tesi doctoral sobre sistemes d'encriptació a l'Autònoma i va fundar una empresa que era votació electrònica, sistemes de votació electrònica. Uh-huh.
Manresa.
A Manresa, exacte, sí, d'acord. No recordo el nom de la presa, això sí, ara en aquests moments no el recordo. Aquest cas... Perdó? Saitel, sí senyor. Però bueno, en Cristian Fernández de Barcelona Emprèn, aquest altre cas és, va una mica amb la línia del que tu dius, un dia estava desesperat i dic, què et passa Cristian? Diu, pues que aquell, no va dir una paraulota, però quasi, diu, se m'ha suïcidat. Se li va suïcidar un emprenedor i, clar, li va deixar el projecte penjat. Un tio que l'evolució de la relació amb l'inversor havia estat dolenta, cada vegada més dolenta, fins que un dia doncs, bueno, el tio va traspassar, diguem, voluntàriament.
Ara tampoc calia, no? Això. No. Estem intentant transmetre el tema d'actitud positiva.
No.
Ens estem posant ara, molt tràgics.
Això és perquè no m'han donat cafè. Xavier, no hi heu posat cafè i ara estic molest.
Escolta, no sé si hi ha cap psiquiatre aquí, però jo diria que si algú se suïcida és que hi ha alguna cosa bioquímica que no li funciona, no té res a veure amb relació amb les inversions.
Sí, digue-li a l'advocat que ho demostri.
No, jo el que... O sigui, no, només faltaria si hem de desanimar per això, malament, no? No, però vaig amb la línia de que els inversors també, home, també juguen un joc perillós, eh? Vull dir que jugava, o sigui, era l'argument aquell que deies, home, doncs sí, necessiten una assegurança i necessiten defensar el seu diner, eh? És un joc, al final és caminar plegats, no, caminar plegats i obligats a entendre's.
Moltes vegades t'has de posar la pell de l'altre i dius, hosti, això per què ho fa? Home, ho fa perquè, clar, si tu mors, digues, fots una putada també, no? Uh-huh. És veritat. Però vull dir que són pràctiques que hi ha algun moment que et dius, hòstia, on t'has fotut? No, això és normal, no? No, és normal, però bueno, si ho saps, ja ho normalitzes. No?
I que les clàusules en el moment en què tu signes amb els inversors poden determinar futures rondes i això ho has de tenir claríssim. Hi ha tota una sèrie d'elements doncs, que són claus. No?
No obstant, jo que percebo de la història de Rosa Manuela és una mica, vas sentir un pèl sol, és a dir, que només no hi havia una estructura, potser ara no, ara... vas anar a presentar la teva idea, vas viatjar molt, probablement vas anar també sobre la marxa, com probablement vas poder, i llavors resulta que potser, ostres, al final potser va ser la versió més correcta. Tu diries, si potser hagués tingut alguna estructura al voltant que m'hagués acompanyat més, podria això anar diferent? O creus que també hi ha un factor que a vegades és incontrolable, que és per dir que trobes? No sé què opines.
Jo crec que el Pere ja no ho ha dit molt bé abans, és que depèn molt de la gent que et trobes i això no pots triar. L'estructura que t'acompanya, home, en aquell moment no tenien que t'acompanyés perquè no hi havia, sí, no havia ni laboratori de recerca, és a dir que et pot ajudar molt, lògicament. Allà m'agradaria a mi tornar 10 anys enrere amb el que avui tenim de recolzament. Moltíssim, m'agradaria i molts viatges. És fonamental. És a dir, aquesta estructura de suport és bàsica. Però encara així és necessària però no suficient. Tu la tens i si no tens una mica d'empenta...
No.
Tornaries a fer un spin-off?
Tornaria a caure? Sí. No. A veure, ho tornaria a caure, però amb condicions. Sí, el que he dit abans. Si tornar a fer tot el procés, lògicament, és absurd. Un ha caigut i sap com no tornar a caure. I el que no tornaria és a fer tot el procés. Necessito una persona al meu costat que es dediqui a el que ell sap i jo em dedicaré a el que jo sé.
I aquesta persona te la pot proporcionar a la universitat? A la facultat d'empresarials? O és una empresa que...
Genoma Espanya, en aquest sentit, es va ajudar a contractar una persona del món de la indústria farmacèutica que ens va recolzar a la seva manera. Passa que en la pràctica el recolzament va ser molt petit, però si en trobes la persona adequada, una persona de la biotecnologia, no de la farmacèutica clàssica, que no té res a veure, si trobes una persona adequada del món de la biotecnologia que sàpiga com contactar els inversors, com fer les rondes, com portar tots els processos, això seria l'ideal. Jo crec que més que business angels, el que necessitem és aquesta persona.
Això ho estem veient amb la majoria d'empreses que comencen a casa nostra, perquè totes provenen de l'entorn d'investigadors, hi ha poca trajectòria com a sistema i tenen tendència a cometre els mateixos errors, no? Però també cada vegada més doncs hi ha gent que ha fet aquesta trajectòria, que es munta com a negoci, el que comentava abans el Pere Joan, no? Acompanyar com allò que en diuen interim managers, no? Des de fora, en l'àmbit d'assessorament doncs, en temes de desenvolupament de negoci o com gestionar el tema d'IP però a nivell més estratègic, com buscar els partners. Tu dius, qui t'ho ha de donar això? Home, és allò que diuen del networking, no? Fer sistema cada vegada més és a través dels contactes, de jornades com aquestes, és el que entre tots intentem fer, no? Que el que comenci no estigui sol i eviti errors i loops que gent abans ha fet, no? per guanyar una mica aquest temps que en altres comunitats o altres països on hi ha la trajectòria ve molt d'abans o la cultura també n'és una altra, doncs això ja passa més fàcilment, no?
Sí, però no únicament contractar algú perquè t'ajudi a fer això. Sí, el que necessita l'emprenedor és un altre emprenedor al costat que li dediqui el cap. No és que estigui, no és que tu li contractes a ell, sinó que els dos li han de dedicar el cap. Uh-huh. Perquè si no li dediquen el cap, si el seu sou no depèn del que faci, l'empresa no tirarà endavant.
Mm-hmm. Això és la biotecnologia, sempre es parla del win-win, no? Tu, si tu vols créixer i vols tirar endavant, sempre has de recolzar de gent, però que també tingui la percepció de que aquell és el seu projecte i que també hi van a guanyar, no? Si no, si és un simple contracte mercantil de tu em fas aquesta feina i pim-pam, això normalment no.
Jo més volia fer un comentari respecte a lo que ha dit José Manuel. José Manuel sempre és molt políticament correcte, no? Si a mi intenten contestar la teva pregunta, tu vols tornar a tenir 18 anys? I sí, però amb l'experiència del 55 que tinc ara. Si no, no. És a dir, voldries tornar a fer un spin-off amb José Manuel i demés? Espera, amb l'experiència que tinc ara i amb l'experiència de gent com us, que em pugui recolzar, però per fer el mateix el babau que vam fer tots aquests anys?
Doncs...
Penso que és important, és important aquestes iniciatives, que en aquella època, jo sóc fill del Pere, encara que sigui més gran que ell, és una paradoxa física, però també sóc fill del Pere.
Avui estic descobrint que tens una família, ja ho sap la Sílvia.
Però sí que és veritat, en aquella època, aquí a l'Hospital Zero, tot just, no sé si vam ser la segona o la tercera spin-off, és a dir, tampoc hi havia molta experiència, no? I per tant hem fet de pioners i tenim una sensació agradolça per aquest sentit. Jo crec que ara amb l'experiència que té José Manuel, amb l'experiència que té en Pere, l'experiència que probablement ara té el departament, que tampoc tenia en aquella època, jo ara em ve una altra vegada José Manuel i em diu muntem un spin-off i jo vaig dir un espiquer, doncs probablement li diria que sí, però amb aquesta experiència i amb uns recolzaments que penso que han d'existir, i tal com diu José Manuel, necessita una persona professional, igual que nosaltres som professionals d'una banda, l'altra banda també s'ha de professionalitzar. Jo no sé com, però jo soc incapaç de fer-ho sense aquest recolzament.
Potser que escoltem els propers emprenedors, que ells són molt joves, s'han sortit i han tirat un projecte endavant a Bebiòtics, són el Miquel Àngel Bonatxera i el Sergi Odivert. Tots dos són llicenciats de l'Autònoma, el Miquel Àngel en Bioquímica i en Sergi en Ciència i Tecnologia dels Aliments, i després devia coincidir l'MBA de SADE, i a partir d'aquí suposo que devien tindre aquesta actitud que ens deia el Pere Joan, emprenedora, per tirar un projecte davant. Un projecte que és Abebiotics, que de fet és la primera companyia biotecnològica catalana que està en el MAP, que és el Mercat Alternatiu Bursàtil, una altra manera per buscar inversors, no? I ens agradaria que ens comentéssiu a la vostra trajectòria aquesta experiència, com també l'experiència que teniu ara de cara doncs, a treure els productes al mercat i tot el que això comporta.
Bueno, merci, Montse. Bueno, bàsicament, gràcies per convidar-nos i per la... Bueno, per la, per sempre s'han tingut en compte, eh? En qualsevol cas, nosaltres som una empresa de biotecnologia que som exactament el que necessiteu vosaltres, vale? Si voleu fer coses. Nosaltres som aquells que fem la feina bruta. Aviam, normalment quan s'estructura les empreses americanes normalment és molt important en un projecte, sigui el que sigui, si és biotecnològic, que la gent que ha parit la criatura hi sigui. Per tant, diguéssim, la por de perdre la idea no l'hauríeu de tenir, des de la nostra perspectiva, si més no, però nosaltres ho necessitem. Val? Nosaltres no som els inventors, nosaltres som els que intentem fer que això arribi al mercat i funcioni. Nosaltres tenim 20 persones doctorades, 20 científics, a dintre de la companyia, que es dediquen a fer recerca, però no tenim ni un sol laboratori. Tot ho subcontractem perquè considerem que els hospitals i les universitats ja tenen la maquinària, el laboratori i el personal com per nosaltres poder col·laborar, no? Per tant, diguéssim que com a empresa, nosaltres els actius tangibles no ens interessen. Ens interessa que el centre de producció sigui allà on hi ha doncs, els malalts o allà on hi ha els professors d'universitat, els seus becaris, els seus doctorants, no? Per tant, diguéssim, sí que som un tipus d'empresa molt complementària i que, bueno, hem seguit un procés de 7 anys. Nosaltres vam fundar l'any 2004 i hem fet tota una sèrie de rondes de finançament. Hem anat fent business angels. Hem fet capital risc, el que passa que finalment no va entrar. Vam optar per sortir a la borsa, diguéssim, per empreses de petita capitalització. També perquè ens interessava, a nosaltres ens agradava molt més i, bueno, i també ens donava un control. No? És a dir, el fons de capital risc exigeix una sèrie de clàusules que són molt, molt comprensibles i molt raonables i mai ens hi hem oposat, sempre ho hem vist lògic i normal. Vull dir, quan algú entra en minoria en una societat es té que protegir d'alguna manera i té que tenir la capacitat per vendre-la, té que tenir la capacitat per sortir i al final els fons de capital risc és veritat que el lliguen molt, però també és veritat que és que no poden fer una altra cosa. Aquí tothom fa el que pot, per dir-ho així. Llavors, una manera com s'estructuren moltes empreses, sobretot als Estats Units, és a dir, el científic el necessites i ha de seguir fent el que fa i no tens que demanar-li que de cop i volta deixi de ser metge i es posi a ser empresari, no? Això també ho entenem. Llavors, fas un advisory board, que és un grup, diguéssim, permanent de consultors científics, no? Que suporten el teu CSO o el teu diguéssim, cap científic i llavors doncs, allà hi poses el gurú o el metge que ha sigut el descobridor de la idea o el que fos, i no té les responsabilitats que tenim els consellers dels consells d'administració. Nosaltres estem a 4 consells d'administració avui, nosaltres, amb tot el que això significa, no? Doncs, per exemple, Hisenda et canvia una norma i de cop i volta veus que deus 1 milió d'euros i que te'l poden venir buscant a tu. Totes aquestes qüestions. El primer dia t'espanten, però al final hi fos pell morta. I al final dius, mira, al final hi ha molta gent que pot acabar a la presó o no. No sé si acabarem nosaltres, espero que no, però el que sí que és cert és que és impossible, estant en un negoci, no tenir alguna contingència en algun moment donat. Per tant, tot aquell que entri en un consell d'administració doncs, té que demanar l'assegurança de responsabilitat, diguéssim, de directius, etc etc, perquè també et cobreix el que et cobreix. Vull dir, els seguros també venen el seu, no? Vull dir, hi ha un component de fum també en les assegurances. Per tant, que ningú es pensi que ho té tot resolt de cap de les maneres. Per tant, hi ha d'haver gent que tingui ganes de jugar-se-la una mica, d'emprendre i de lluitar les coses. Llavors, una mica la gent, això... Normalment la gent que té més ganes de fer això és la gent jove, val? Tot i que nosaltres la percepció que tenim a l'estranger en molts casos, sí que hi ha molta gent jove involucrada en projectes com el nostre. El que no és tan habitual és que la conselleria delegada o diguéssim la direcció la segueixin portant els fundadors, com és el nostre cas. Això és aquí passa perquè nosaltres hem tingut potser... Estem en un entorn una mica més júnior, no? És a dir, aquí la biotecnologia i la capitalització a través de fons de capital risc i borses i tot això és una cosa més nova i per tant tampoc trobes un perfil de directius amb l'experiència suficient que puguin, diguéssim, que ja tinguin les lliçons apreses. Al final nosaltres hem hagut de prendre moltes lliçons i això és una mica més ineficient, però també és veritat que si tens algú amb l'experiència, doncs millor agafar-lo des del primer dia, no perdem el temps. No? I això, tothom arriba a la mateixa conclusió molt ràpid, però la realitat és que a vegades busques aquest directiu i no el trobes. No? Trobes gent que no t'encaixa prou o coses d'aquest tipus, com s'ha insinuat en algun moment. No? Per tant, què tenim? Nosaltres ja tenim l'empresa armada, una empresa amb 50 i escaig treballadors, a més tenim una altra empresa amb 36 treballadors. Nosaltres a Bibiotics, quan tu mires amb la poca capitalització que hem fet, la mà de llocs de treball que hem fet, el parc científic, diguéssim, tota la part de laboratoris, doncs no sé si és un terç que és nostre, no? I més són laboratoris de producció, que no són de recerca, no? Tenim un de cèl·lules mare, en tenim un de genètica per medicina personalitzada, tenim el neurofarmagent, no sé si n'ha sentit a parlar, tenim uns productes, diguéssim, de genètica per medicina personalitzada en psiquiatria i neurologia que són molt interessants i que són útils i que s'estan venent molt, sobretot a la clínica privada. I llavors tenim una sèrie de productes que són ja una cosa més farmacològica, però amb una estructura regulatòria més borderline per arribar ràpid al mercat, que són els nutracèutics, diguéssim, que n'hi ha algun que l'hem volgut desenvolupar aquí, amb el doctor Aldeguer, no sé si te'n recordes, però vam estar aquí intentant-ho, però el comitè ètic d'aquest hospital no d'allò. No. Al final, la qüestió és que no va funcionar. Hi ha algú del comitè ètic? Qui és? Bueno, ja que parles de Déu Nostre Senyor,
que no entès.
Hi ha una cosa que és òbvia, no? Vull dir, si Jesús no va fer miracles a Galilea, tampoc els farem nosaltres a Girona, eh? Tampoc els, ningú
qui,
és poeta a casa
seva. Eh?
Llavors, nosaltres vam intentar fer-lo. L'I3.1 és un producte que ara estem negociant amb una multinacional molt gran, de les més grans que hi ha, per IBS, per trastorn de l'intestí irritable, pel síndrome de l'intestí irritable, que el vam desenvolupar nosaltres, la patent és nostra, i que l'estudi clínic el vam haver de fer al Puerta del Hierro, però que el podíem haver fet aquí. De fet, l'estudi l'hem fet entre el Puerta del Hierro i els germans Trias, a tots dos llocs. Però el que haguéssim fet aquí, era fer-lo aquí, però el comitè ètic va considerar que allò era un medicament, doncs va deixar seguir la nostra estratègia borderline i per tant es va quedar sense el projecte. No? I inclús, diguéssim, sempre et fa il·lusió fer les coses a casa perquè ho tens més controlat, però aviam, i ara m'agradaria entrar una mica en el tema clau. I ara me'n vaig a lo que és l'estratègia, diguéssim. Jo us parlo del que hem de millorar i que es pot millorar molt fàcilment. Que al final, aquesta vida tot es resumeix en una cosa, que a en Sergi li agrada molt dir-la, de fet, m'hauria agradat que comencessis tu, no? Però és el tema de l'actitud. L'actitud és clau. L'actitud.
És el resum de la jornada.
En Guardiola també ho diu, això? Hòstia, no me'n perdo ni una. L'actitud és clau i llavors tothom ha de saber on juga i aquí som un equip i si no som un equip no vulguem fer res. Val? Llavors, si ja Bibiotics és una empresa gironina, encara que no t'agradi o que t'agradi més o menys o que simplement tu siguis una persona que coneixes molt bé la norma i que t'agrada molt tot, som gironins, tu. Hem de recolzar-nos una mica. I si nosaltres venim amb un projecte i tal, doncs s'ha de col·laborar, tu. I tots hi hem de posar de la nostra part perquè al final tot és el mateix. No? Llavors, dit d'alguna manera, si tu vols entrar a un estudi clínic amb una cosa que la consideres un ingredient alimentari per poder estalviar determinades qüestions, escolta, anem a fer-ho, no? No d'allò. Aquí ens trobem que hi ha una part del funcionariat que és molt, molt, molt quadrat. Que m'entens? I això ho dificulta tot. I això va per tu, Marta. Vull dir, no. Nosaltres, mira, el neurofarmagen, en 6 mesos hi ha un institut de Madrid que es deia, el neurofarmagen és un producte per psiquiatria, no? Tu agafes un malalt que té una depressió o el que sigui, li fas un anàlisi genètic, nosaltres vam estar 2 anys al parc científic treballant amb diversos científics, recopilant informació, fent algoritmes i anar treballant, i ens adonem que 2 de cada 3 pacients milloren de seguida en aquest tipus de tractaments. Bueno, te'n vas a l'agència del medicament, bueno, esto, ja comences a patir, perquè d'allò, te'n vas a tal, i bueno, veus que el suport administratiu no el trobes, te'n vas a França i tampoc el trobes, caram, si no ets francès no el trobaràs, te'n vas a Alemanya i el mateix, llavors te'n vas als Estats Units i trobes molt de, diguéssim, moltes facilitats, i dius, ostres, sorprèn, no? I al final tot és el mateix, és a dir, nosaltres, López Ibor, de seguida veiem que els pacients milloren. Si els pacients milloren, tot el que més és secundari. M'entens o no? Perquè si nosaltres som guanyem molt diners, quan els metges vulguin investigar, serà molt fàcil, ens teniu molt a mà. La Marta va venir i va dir, vosaltres el Trueta, no tenim feina nosaltres per estar aquí avui, ni res, en tenim una mica, eh? Però esclar, és que és la Marta, i estem en el Trueta, estem a casa. Doncs és el mateix, si nosaltres, com volem fer l'estudi d'IBS, el primer que fem és trucar al doctor Aldeguer, escolta, i volíem fer aquest estudi, mentre no el fem perquè no podem. I el que vam fent amb altres hospitals, doncs és el mateix. Llavors, nosaltres, el neurofarmacent, com veiem que 2 de cada 3 milloren, ens anem al CatSalut, i diem, escolti, nosaltres som una empresa del país, quan guanyem diners, els centres de decisió, vosaltres sabeu que fan que hi hagi molta més recerca. Clar, nosaltres som un element dinamitzador. Jo me'n recordo un Pere Condom, per ficar-nos al parc de científic de Girona, es va dir, quan gasteu a l'autònoma? Diu, doncs cap aquí. Te'n recordes que ho deies? I això és un tema, perquè nosaltres, clar, gastem diner, no? Llavors, si tens empreses grosses a prop, és molt més fàcil que aquell pastista el quedis tu i no se l'emportin en un institut de Suïssa ni en un institut de tal. I al final aquí tenim excel·lents professionals. I és que una cosa bona que tenim és que a nivell tècnic, vull dir, els nostres metges són indubtables, els metges i els investigadors en general. Llavors, clar, què els passa? Que els falta suport. I si vosaltres no teniu la percepció de que us falta suport, podeu dir-m'ho, però no hi ha dubte, perquè falta suport a tot arreu. Al final, tu només has de mirar la inversió que realitza en recerca i desenvolupament Pfizer són 15.000 milions d'euros l'any. Tota la indústria farmacèutica espanyola, és a dir, si tu sumes Grífols, el Mirall, i sumes la resta d'empreses farmacèutiques espanyoles, de capital espanyol, ja no us dic català, espanyol, amb la meitat d'aquesta inversió en I+D, els podria comprar totes. Però comprar, No allò que... No seria la recerca que fan... No. Comprar-los a totes, senceres. El Mirall capitalitza 1.000 milions d'euros. Celtian capitalitza 700. Grífols en capitalitza 2.500. Val? Això què vol dir? Que si tu sumes tota la seva capitalització i li sumes la resta, t'adones que Pfizer, que inverteix 15.000 milions cada any en recerca i desenvolupament, les podria comprar només amb la meitat del seu pressupost de recerca. Això què vol dir? Que la indústria farmacèutica aquí és la que és. L'estat espanyol genera un 10% de la producció europea, de la producció científica europea, molt ineficient en temes de patents, etcètera. És un tema que és un tema a part. No, això no vol dir que no hi hagi qualitat, simplement que no ens ho plantegem. És el que deia abans el company, no sé, Pere Joan, no? I és veritat, però la recerca hi és. Llavors, quan tu generes un 10% de la producció de recerca europea, és el que et toca. En canvi, la inversió de capital risc en empreses d'aquest tipus és de 50 milions, quan a Europa són 1.000. 50 milions d'euros l'any quan a Europa són 1.000. Vol dir que estàs a la meitat d'on t'hauries d'estar. I això és el mateix, és un peix que es mossega la cua, és un cercle virtuós, no? Ara me'n vaig amb la porta de Sandro. És un cercle virtuós. Per tant, on hem d'anar? Doncs mira, nosaltres com a empresa de biotecnologia tenim solucions i idees, i vosaltres també. Vale? El que no vulgui fer empreses i tingui les idees, que ens vingui a veure, som aquell intermediari, Som aquell intermediari, i tots els exdirectors generals de l'empresa teva, d'Arxivel, segurament tenen prou experiència com per poder fer d'intermediari també, no? És a dir, en certa manera estem generant aquell equip de gent, no? Per tant, no ens preocupem tant de si volem o no ser empresaris, perquè es pot ser empresari tinguent accions i estant en un advisory i està molt cobert des d'una perspectiva en altres aspectes, etc. No? Llavors, un cop fet això, el que és molt important és el client. Vale? Si vosaltres el vostre producte haguéssiu tingut un contracte del CatSalut que us el comprava per tots els diabètics de Catalunya en un moment donat, haguéssiu tingut primer un client, vol dir que us haguéssiu capitalitzat com haguéssiu volgut, i en segon lloc, al cap de molt poc temps, haguéssiu tingut una prova de concepte tan important que el producte hagués sigut d'interès per qualsevol indústria farmacèutica. Evidentment, si haguéssiu resolt qualsevol tema tècnic, hi ha projectes que cauen per qüestions, però és aquest el tema, no? Per tant, nosaltres què fem amb el neurofarmacent? Quan ens adonem que funciona, ens anem directe al CatSalut i dic, senyors, nosaltres, anar a compres, Som una empresa d'aquí. Sí, sí. Tenim un producte que és únic en el món, que és el millor de tots. Anem a intentar posar-lo en el sistema perquè així tindrem una prova de concepte i realment ens podrem menjar el món, no? Una mica la idea és anar-te'n a l'estranger i dir, mira, això que he fet jo a Catalunya, doncs ho puc fer a la resta de comunitats, etc. No? Però si no et donen aquest suport, si tu quan arribes allà et tracten com si fossis una empresa estrangera, t'has perdut. I això parteix de la mentalitat. Aquesta mentalitat s'ha de canviar. S'ha de canviar, hem de ser una mica més xovinistes, si voleu dir-ho així. I hem de ser una mica més oberts amb el tema. No? És a dir, la llei no està feta per complir-la, està feta per entendre-la. No? Està feta per fer que les coses funcionin. No? I perquè la gent no... Això què vol dir? Doncs el que vol dir és que hem d'entendre també l'esperit de la llei. No? I per tant, si una cosa és segura i no té que fer mal a ningú i es pot passar per un ingredient, doncs tampoc cal, si aquesta gent em planteja una estratègia regulatòria que ho passa com un ingredient, ara qui sóc jo per discutir-los i si els hi faig una jugada, el que faig és retrasar-los el projecte i fer-los anar a fer fora, no? Per tant, aquest és una mica el tema, no? I jo crec que amb això, diguéssim, és tot, no? Llavors, anant al detall, és un cop teniu l'idea, l'heu passat en una empresa, el tema està funcionant i teniu el kit o el que sigui, doncs hi ha una cosa nova que va néixer l'any 2007, que és el que nosaltres hem estat treballant amb el CatSalut per fer aquesta història del Neurofarmagen, que és la compra pública de tecnologia innovadora. Val? I aquesta és la clau, el pal de paller de l'existència o no existència d'indústria de biotecnologia en aquest país en el futur, i és la clau de paller per saber si vosaltres d'aquí 4 dies sereu metges o sereu metges que també teniu departaments de recerca. Val? Perquè tot va lligat. És a dir, si una cosa, si tu generes, si tu produeixes i no pots rendibilitzar, no té cap sentit. Val? Llavors, la manera de rendibilitzar, com que no tens una indústria farmacèutica potent, que sí que en tens una mica, però no és prou potent, és què tinc jo potent per encebar les meves empreses de biotecnologia. No sé si m'he explicat prou bé, perquè vull dir moltes coses en molt poc temps, però la idea és que les empreses de biotecnologia s'han d'encebar d'alguna manera i per encebar-los han de tenir clients. I aquest client pot ser la gran indústria farmacèutica o pot ser el que té el poder de compra més gran, que és la sanitat pública. Aquí tenim una cosa molt bona, que tenim una sanitat pública que gasta molts diners cada any. A més, tenim una altra cosa molt bona, gasta molts diners cada any. Us en porteu un terç del pressupost de la Generalitat. No fotem, som molts calés, això. És veritat que ara toca rebaixes i esteu amb tot un conflicte i tota aquesta història que nosaltres no entrem a valorar en cap sentit perquè no ho coneixem, sincerament. No estem en el vostre lloc. El que sí que és veritat és que més enllà de la situació aquesta, encara que hàgiu reduït pressupostos i que estigueu lligats, etc., es gasta moltíssims diners en el tema sanitari. I això el que vol dir és que les empreses de biotecnologia i aquests projectes tenen un gran client. Jo aquesta setmana era que estàvem amb en Reventós del Vall d'Hebron, amb el director, per un tema i tal. Escolta, saps quin pressupost té de productes intermedis al Vall d'Hebron? 80 milions d'euros l'any. Saps on se'n van aquests diners? Doncs la gran majoria se'n van a empreses estrangeres. Sembran empreses molt importants que sí que tenen beques i que, bueno, jo tinc una beca en aquest hospital, una en l'altre, en relacions públiques tothom en sap fer, però quan tu mires la facturació per treballador d'aquestes empreses en un estat com l'estat espanyol o en un estat com Anglaterra, si és un Glaxo, o com a Suïssa, si és un Roche, no té res a veure. La facturació per treballador a l'estat espanyol és molt més alta que en aquests altres països. Per què? Perquè aquí són divisions comercials. O tens algo que és extraordinari o no et compren ni una idea. Que són grans companyies. Jo estic entrant aquí en un tema que és delicat perquè tothom té les seves relacions i són molt bones i són indiscutibles i s'han d'aprofitar. L'única cosa que és important és que com vas a temes una mica més arriscats o una mica més profuns o idees molt més complexes, amb coses que necessites una cosa més de base, etc., doncs una empresa més local, com un laboratori del Mirall o com un d'aquest tipus, és el que realment et pot donar força. Saps per què? Perquè el centre de decisió, la seva direcció mèdica, la seva direcció general, la tens aquí al costat. T'hi comuniques molt fàcilment. Que m'entens? Un director general d'una multinacional a l'estat espanyol, com que és una filial comercial, sí que té un pressupost per fer cosetes. Val? Però té un pressupost per fer cosetes. Vale? Quan s'han de prendre decisions importants, ha d'anar a Suïssa. I ara es fa molt de transferència i molta qüestió. Però quan mires els grans números, quan mires les estadístiques, no et surten per enlloc. per enlloc. Els 15.000 milions que inverteix Pfizer, la gran majoria els inverteix als Estats Units. Només faltaria. Aquí n'inverteix molts. Sí, però en relatiu té res a veure. M'entens? No. Llavors, qui s'emporta el Premi Nobel? Cony, doncs els d'allà, com és lògic. Per tant, al final, el que tenim aquí és un gran poder de compra. I com que no tenim una indústria farmacèutica prou gran, la gràcia és que les empreses de biotecnologia que aneu creant vosaltres mateix, o que es creen a fruit de les vostres idees, la patent d'aquest senyor, o els kits que fa, doncs això que pugui arribar directe, és a dir, fer una mica una drecera fins a la sanitat pública. És a dir, per què? Molt senzill. Quan tu... Ara imagineu-vos que Neurofarmagen ha entrat a la sanitat pública catalana. Al cap d'un any i mig, Neurofarmagen, imagineu-vos que està facturant 6 o 7 milions a la sanitat pública catalana. Les grans empreses després veuen una prova de concepte molt clara. M'entens? No, el Pfizer de turno, el Roche, qui sigui, ho veu molt clar després, perquè ja veu quin mercat hi ha, veu la farmacoeconomia que hi ha, veu que els suïcidis, ja que has tret el tema, baixen un 20% perquè els malalts estan més ben tractats. Veu coses d'aquestes i diu, això és molt fàcil de traslladar a tots els altres països, vaig a fer l'efecte antena, i després és quan realment pots negociar. Quan tu negocies amb una idea o amb una patent, fins i tot amb una patent, avui és molt difícil. Vosaltres a Archibel segur que alguna relació heu tingut amb alguna empresa i cada cop demanen la prova de concepte més llunyana. Cada cop més llunyana. I a mi m'agrada molt explicar una anècdota d'una empresa americana, i amb això acabo,
sí,
que es diu Ganeden, que va fer un probiòtic. Nosaltres tenim alguns probiòtics. Ara, de fet, si hi ha algun cardiòleg, hi ha algun cardiòleg aquí? No n'hi ha cap? Una llàstima, tu. Era un tema de... És que acabem de treure un producte aquí a Espanya de cardiologia, que és el Primacol, el Ben Lather. No, bueno, és igual. Si coneixeu algun cardiòleg, li heu de dir que compri el Primacol. El tema és que el Ganeden, que és aquesta empresa americana, tenia un directiu que venia de Nestlé. I aquest senyor va agafar i va dir, senyors, nosaltres som una biotecnològica, però no anirem a buscar cap empresa farmacèutica que ens vengui la llicència. Anem directe al mercat. Se'n va anar a parlar amb un grup de farmàcies, perquè allà les farmàcies van en bloc, diguéssim, els CVS, són cadenes, no? I van fer tota una petita estratègia amb molt pocs recursos per ficar allò a la farmàcia. Què va passar? Que el producte de seguida els hi va començar a vendre. Com van començar a vendre, clar, llavors no anaven els bios a explicar un projecte. No anaven a explicar el que funcionava, anaven a explicar una cosa que estava venent tu. I al final, les grans multinacionals o les grans empreses farmacèutiques, el que saben fer principalment és vendre. És vendre. I això ho valoren moltíssim, molt més que qualsevol altra cosa. Per tant, aprofitem la sanitat pública catalana, que té un gran poder de compra, perquè a través de contractes de compra pública i tecnologia innovadora permetin entrar aquests productes que encara no estan ready to market, encara, són productes que encara estan en desenvolupament. Tècnicament li podries entrar hasta una fase 3. I, diguéssim, acaba de pagar el desenvolupament i més compra el producte. No? I tot això és una manera de donar potència en una indústria com la nostra, que al final acaba redundant la producció de coneixement, diguéssim, que correspon als hospitals i a les universitats.
Gràcies, Miquel Àngels. Marta?
Sí, aprofitant que tenia el moderador aquí al costat, li he demanat que em deixi intervenir. No, ha anat bé aquesta exposició per la part final de la sessió, directament enfocant a comercialització, i justament el que els havíem demanat a en Miquel Àngel i en en Sergi, que ara té el micròfon, que també el deixarem, encara que estiguem fora de temps, doncs, comentar. Però va bé per veure el mercat de salut, que és bastant diferent a un altre mercat, i aquest era una mica el que li havíem demanat, o sigui, aquesta experiència que ara ell exposava amb tot això de com entrar dins el mercat de salut. I el cert és que això ens situa segurament a una segona sessió i està parlant d'aquestes especificitats del mercat de salut, segurament, i això que ara esmentava cap al final de la compra pública innovadora, però és cert que aquest mercat té coses específiques com haver de demostrar cost-efectivitat prèviament. Per això, per exemple, a Anglaterra tenen el Regne Unit, no, Anglaterra segurament, el NICE, que primer estudia una mica tots els productes i després aconsella el National Health Service, que és el que entra a partir d'un llindar de cost per quali, etc. Això, per exemple, justament en el fòrum de BioCat, al desembre, que és un fòrum anual, l'any passat vam tenir el director del NICE, l'Andrew Dillon, que va estar explicant i com el NICE ara està fent aquest apropament cap a les empreses que es biotecnològiques i com explicar-los allò que s'han d'anar trobant per entrar al mercat de salut. Entre d'altres coses, també a sobre Catalunya, per si fos poc, ho tenim una mica complicat. El Servei Català de la Salut, que esmentava Miquel, no compra, pràcticament no compra. O sigui, el que compra, hospitals, compra l'activitat dels hospitals, però qui compren són els hospitals i l'ICS, en el cas de l'atenció primària, o el 20% que deu haver que no és ICS d'atenció primària. Però els compradors realment dels productes, per exemple, de bebiòtics, no és el Servei Català de la Salut. El Servei Català de la Salut compra l'activitat dels hospitals. Alguna cosa, i amb concurs, alguna cosa compra, em sembla que són la diàlisi, alguna cosa directament, però la resta són els hospitals els que tenen capacitat de compra. I aquest és un dels aspectes que jo crec que ens situaria en una segona sessió. Ja, ho deixo aquí.
Sergi, volies afegir alguna cosa?
Sí, no, només l'únic que volia era tres frases per explicar que lo habitual no és que quan fundis una empresa, quan t'embranques amb un projecte, tot avanci bé, perfectament sense problemes, és a dir, el que Pere Joan explicava abans no és l'excepció, és la norma, és a dir, les muntanyes russes estan a totes les cases i a totes les famílies, vull dir, no, on hi ha relacions personals, on hi ha socis, hi ha conflictes, hi ha interessos i s'han de gestionar. I el que comentava el doctor Ricard, l'experiència, no? L'experiència dels 55 anys, doncs amb el temps el que guanyes és l'experiència per poder gestionar aquestes relacions, de manera que qui es pensi que això serà un camí de flors i violes, no ho serà. També m'agradaria trencar algun dogma de fe que s'ha sortit per aquí, no? de la imatge de la part de la gestió. La majoria dels que estem aquí venim de la part de científica i veiem la gestió com, bueno, aquell dimoni, no? Aquell que em vol fer fora de l'empresa, del meu projecte. No és així. A les escoles de negocis no s'explica que el primer que has de fer és fotre al carrer el científic. No, al contrari. A les escoles de negoci el que s'explica és el treball en equip. I realment és el paradigma vàlid, que tothom aporti el seu granet de sorra, el seu expertís per poder arribar el més lluny possible i en les millors condicions. I explicar-vos que nosaltres també ens vam arruïnar quan vam començar, eh? És a dir, el projecte els primers 12 mesos va ser entrar en bancarrota i va ser la primera i la millor lliçó de totes, segurament. És a dir, allò era un avís que el camí seria llarg, seria difícil i costaria el seu. Per això el que deia en Miquel, les actituds, és a dir, la perseverança, la constància, el creure't el projecte, i el creure't el projecte fa que en el front office, davant d'un inversor, davant d'un potencial accionista, puguis demostrar que et creus allò. I la millor prova, la més irrefutable, no és la més agradable, però s'ha de fer, és invertir, ser el primer a invertir en el teu projecte. Si tu ets el primer a invertir en el teu projecte, no només vindrà la caixa, que sempre hi és, vindran tots. Llavors és la... Són quatre consells, no? Quatre idees que hem pogut anar aprenent durant el camí, no? Que al final no deixa de ser un aprenentatge.
Jo només a tall d'un moment d'una al·lusió, però no per entrar per temes d'anècdotes, però és veritat que una cosa que volia clara estratègicament, recordo quan va haver aquest tema,
sí,
de que dius, ostres, sap molt de greu, no? En un moment determinat que se planteja una empresa d'aquí a Girona un projecte que hi veus una possibilitat i que queda aturat, dius, home, probablement en el còmput global, i això és una cosa sí que reflexió probablement per tothom, ja sigui aquí, perquè si demà hi ha una empresa a Badalona també m'agradaria que Can Ruti, doncs, no? D'alguna manera, doncs el mateix aquí dius, hi hauria d'haver el còmput global de dir, home, si una cosa està entremig, bueno, serem una mica xovinistes, és a dir, és que és una empresa de Girona, intentem facilitar-li les coses, és a dir, sap molt de greu que aquest estudi acabi a Puerta del Hierro, no? És que sap molt de greu. Dius, home, d'acord, hi ha uns criteris, a més, dius, si va acabar a Puerta del Hierro és perquè allà en el comitè va passar d'una altra manera, o sigui, dius, per tant, tampoc és que els criteris siguin dogmes de fe. Llavors, dius, probablement en el còmput global, i això valdria per tothom, és... sí que és un bon moment també perquè apostem pel que tenim a casa, no? I les fórmules que s'hagin de buscar estan obertes, no? Però sí que aquest tema era una mica també anar per aquí, no? Esteu aquí, doncs és bo que ho sapiguem, i per vosaltres i qualsevol altra empresa que estigui a la nostra òrbita, no?
Què us sembla?
Sí,
anem-ho deixant. Doncs molt bé, bueno, moltes gràcies a tots. He fet la moderació molt fàcil perquè quasi us heu brallat pel micròfon. I jo acabaria amb el missatge una mica el que ha dit la Marta, de sembla que ens emplacem ja en una altra jornada, no? O sigui que jo encantada de tornar a venir si em convideu. Moltes gràcies.
Deixem així, no? Jo només volia dir-vos que com a semi-anfitrió des del CEL Hospital, no? Hem posat a l'edifici i que no era casual, era una mica el que dèiem, no? De començar que aquestes idees aquí també es vagin permeabilitzant una mica un granet més de sorra en la feina que ja està fent molta gent des de l'IDIPG, no? I també des de la universitat, que a Girona ens posem les piles i que una mica també sapigueu la gent de l'hospital que òbviament doncs això, que ja hi ha eines que s'estan consolidant perquè aquestes coses que vagin sorgint tirin endavant i bàsicament era només donar aquest missatge i tenir l'oportunitat d'escoltar els que en sabeu ja una mica més que alguns de nosaltres, no? Una mica era això.
Un aplaudiment. Sí.